Avui a la ciutat ens acompanya l'advocada calellenca Sílvia Pérez. Què tal, Sílvia? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Amb ella, és que hi ha tants temes, Sònia, que podríem, la podríem sablejar ara, vilment, amb tema, no diu a poc a poc. Però, com que vam pensar, anirem a cop d'actualitat, perquè de vegades llegeixes les notícies i penses, això què vol dir, no?
Sí,
I com que amb aquest tema del dret, doncs és tan difícil accedir-hi, no? Però hi ha altres temes, tot i que tothom opina, no?, sobre això.
Home, sí, però és que és clar, és un tema molt, molt mediàtic. Llavors, i tothom té dret a opinar, no?, penso
sí,
jo.
Sí, clar, però com jo sempre dic, la meva, la primera, no totes les opinions són qualificades.
Això és una altra cosa.
Clar, perquè jo, per exemple, puc opinar el que vulgui sobre com extirpar un quiste de qualsevol part del cos, però diguem que la meva opinió...
És una
bona
comparació, eh?
Clar, la meva opinió no és rellevant en la medicina.
Avui no extirparem quistes,
no,
eh?
No. Vés a saber, però vaja, jo li vaig dir, l'altre dia parlàvem amb la Sònia, que sí. Temes, i vaig dir, això de mesures cautelars, de presons preventives, sí, que sentim tant últimament, això què? En base a què?
En base a què? A veure, les mesures cautelars existeixen en l'ordenament penal per assegurar la presència de l'imputat en el moment del judici, per assegurar una bona finalitat, com si diguéssim, del procediment. A què t'estàs referint concretament?
Perdona,
a la presó?
Vols dir que el tenen allà fins al moment del judici? No.
Per assegurar que s'hi presenti, diguem.
Més o menys. És a dir, per
però
assegurar
si
una bona finalitat.
Al cap de 8 anys.
Aquí està. Però és que, a veure, l'ordenament jurídic permet perllongar, que no és, és una excepció, però permet perllongar la presó provisional si es preveu que l'enjudiciament d'aquell delicte en concret o dels delictes s'allargarà o no es podrà fer en menys de 2 anys, perquè en realitat la presó provisional, quan les penes dels delictes imputats superen els 2 anys, no pot allargar-se més que precisament aquests 2 anys. S'ha entès? És
sí.
A dir, la presó provisional té el límit temporal, per depèn de quins delictes, en aquest cas, si estem parlant d'aquests delictes més greus, amb penes molt grans, té com a límit temporal els 2 anys. Ara bé, què passa? Que l'ordenament ens diu, si es preveu que el judici no es podrà fer dintre d'aquests 2 anys... es permetrà fins i tot allargar-la o perllongar-la.
Llavors, a mi la primera pregunta que em ve al cap és, i si resulta que no és culpable?
A veure,
qui t'ho torna tot
a veure,
això?
Un moment. Evidentment, per adoptar una mesura cautelar d'aquest tipus, que és evident que és la més restrictiva que existeix, com és la presó provisional, perquè restringeix totalment els drets individuals i la llibertat individual, hi ha determinats requisits en l'ordenament jurídic, d'acord? Un dels requisits, que les penes siguin superiors als 2 anys. L'altre requisit, justament el que tu ara em comentaves, en la causa penal hi ha d'haver suficients motius per creure criminalment responsable aquella persona. Aquest és un dels requisits.
Però perdona,
d'acord, que és una interpretació molt, clar,
però,
subjectiva.
Però clar, no se l'ha jutjat amb aquesta persona. I si resulta que surt una prova, ho dic des de la ignorància, que demostra...
Sí, t'entenc. Jo només t'estic dient.
Si tu m'expliques
la llei. Clar, el que diu l'ordenament i el que fan els jutjats, però no només en el cas, en els casos aquests, doncs ara que estan sortint, que aquí tenim presons provisionals per donar i vendre, sinó en qualsevol causa penal, evidentment es pot decretar aquesta mesura, que és molt restrictiva, sí, s'han de complir aquests requisits. En aquest cas, doncs, entenen, o en aquests casos entenen que sí que hi ha aquests motius suficients o més que suficients per creure que serà responsable criminalment aquesta persona. Llavors, a més, la presó provisional ha de perseguir determinades finalitats, no? Hi ha d'haver, per exemple, no hi ha d'haver un risc de fuga, un risc de fuga d'aquella persona, sigui pues, perquè pel poder adquisitiu que té, pels recursos econòmics, doncs tingui fàcil o relativament fàcil eludir i evitar el que és la justícia i, per tant, és una manera d'assegurar la presència de l'encausat, de l'imputat, doncs, en els cridaments judicials i també en el judici. Segona finalitat que ha de perseguir, doncs, és evitar que hi hagi una ocultació, una alteració, fins i tot destrucció de possibles proves. D'acord? Però això no ho estic dient jo, això ho diu la llei.
Sí, sí, sí.
I la tercera finalitat, o més que finalitat, això sí que és un dels requisits, és que hi hagi, que s'eviti d'aquesta manera una reincidència o una reiteració en els fets delictius.
Però llavors ara això és la llei,
això és la llei.
Tu entrem aquí, la Sílvia no està matèria. Opinant
ens no, no. Això és el que diu els llibres,
sí, això és el que diu, efectivament, però clar, això és perquè s'entengui,
ja, sí. Sí, sí.
Llavors jo tinc preguntes, perquè clar, també el que ens passa és que veiem imatges de gent que ha comès o presumptament ha comès delictes i els veus al carrer i igual tu no coneixes, no? Però em sona a mi o hi ha molta gent que i tenia tots aquests requisits i és que em venen al cap noms, però no te'ls diré perquè no vull que hagis d'opinar sobre casos concrets, eh? No te quiero poner en un brete, com diria algun president. Però a veure, hi ha gent que s'ha demostrat que s'havia endut molts diners, per tant té poder adquisitiu, per tant quan un té diners pot aconseguir qualsevol cosa, es podia haver fugit, podia haver destruït proves, després s'ha demostrat que ha comès el delicte i ha estat temps esquiant a Baquer de Beret.
A veure.
Sí. Pregunto, sí, jo?
És a dir, perquè aquestes diferències entre uns i altres.
Perquè,
no?
Sí, perquè hi ha diferents mesures cautelars.
Però molt diferents,
d'acord?
Eh?
Però
molt.
Sí, però una, justa i precisament, és la llibertat que se'n diu provisional, que està condicionada doncs a que hi hagi una fiança, sigui doncs de béns immobles, sigui en metàl·lic, sigui fins i tot personal a través d'una tercera persona que de tot el seu patrimoni, és a dir, i no és tan restrictiva com la presó provisional.
Clar.
Evidentment. Això depèn dels jutjats.
És a dir, hi ha una interpretació de la llei, eh?
No, és que la llei és interpretable. Tot aquest conflicte que està passant ara, realment, vull dir, sabem i escoltem a la premsa, a la tele, a les ràdios, tal, diferents opinions, però totalment contradictòries, sí o no, amb tema Oriol Junqueras, amb tema Forns, amb tema, clar, amb Jordis, vull dir, opinions totalment contradictòries, i aquesta contradicció ve única i exclusivament d'una interpretació diferent de la llei i de la normativa.
Clar, és que jo ho dic perquè des de la meva ignorància, i perdó, i tu m'avises si dic alguna cosa que algun jutge pugui venir a buscar aquí, jo he vist a Bárcenas esquiant a...
Sí, a Baqueira.
A Baqueira.
Et crec.
Sí. Bueno, jo no l'he vist perquè jo no hi he anat.
Per què a Bárcenas?
Perquè jo, no, com que no tinc mesures cautelars...
Pot anar a esquiar tan tranquil·lament.
Millet, per exemple.
Millet,
clar...
Però això, a veure...
No ho sé, jo ho dic des de...
A veure, sincerament, jo penso que cada cas és concret, particular, té les seves circumstàncies i són realment els que decideixen, i moltes vegades en contra del que es pensa i del que pensa l'advocat, vull dir, i decideixen, doncs... I tenen unes, és a dir, dicten unes resolucions judicials que no es poden entendre de cap de les maneres.
La justícia no és igual per tothom,
evidentment,
no?
Que no. Evidentment
bueno,
que no.
Bueno, però l'administren persones i subjectives, no. Suposo,
evidentment.
No?
Això està claríssim, l'administren persones i aquestes persones tenen també els seus criteris i la seva manera d'interpretar la llei.
Sí, sí, sí.
D'acord? Clar, amb això... I ho entenc, perquè a més a mi també em passa, vull dir, depèn de quins casos que dius, condena, aquest vivito y coleando pel carrer sí, i en canvi aquest altre, és així, i no puc dir que no.
I el primer, que ho deia la Sònia, no? Abans com es torna això?
Clar, si es demostra que tu no ets culpable al final, qui torna aquest temps que tu estàs?
Normalment, no, normalment quan hi ha presó preventiva, acostuma a haver-hi condemna, i si no hi ha condemna, d'acord, sí que es pot arribar a demanar una indemnització pel temps Pel temps que has estat en presó preventiva.
És a dir, que quan et posen a presó preventiva tu has de pensar que ja, perdó, pinta amb bastos.
És que aquí està, que és una mesura tan restrictiva i és una mesura que realment ha de complir uns requisits tan taxats que diu la llei, i un d'aquests requisits precisament és doncs, que aquella persona s'entengui autor criminalment dels fets, que a veure, jo la presó preventiva sincerament per depèn de molts, per molts casos la trobo desproporcionada, abusiva, exagerada, etcètera, etcètera. Hi ha altres mesures cautelars que poden assegurar el mateix, d'acord, sense arribar a aquests extrems, perquè realment, però ja no parlo per temes actuals en general, en general, però bueno, això sí que...
És que després veus alguns casos, tu no tens, nosaltres no tenim coneixement, no? Però de persones que han comès alguns tipus de delictes, que no hi ha hagut el judici, i parlo de delictes, doncs, parlo de violacions, i aquest tipus de delictes que sincerament, a veure, posar la mà a la caixa és molt dur, però que genera més alarma, no? A veure, si tu has posat la mà a la caixa està molt malament, però l'has posat en aquella caixa. Si tu ets una persona que ha comès un delicte, una violació, doncs tens més possibilitats de repetir-la, diguem-ne.
Sí, però
no?
Per exemple, una mesura que és bastant típica, per exemple, pels jutjats, quan són persones que no tenen un poder econòmic, un poder adquisitiu, no tenen o no poden tenir auxili fàcil per eludir la justícia i anar fora del territori nacional, etcètera, etcètera, i desaparèixer del mapa, per dir-ho d'alguna manera. Una, per exemple, molt típica és la llibertat provisional, i el que fan és una compareixença, per exemple, cada 15 dies, quinzenalment, davant dels jutjats, etcètera, per tenir aquella persona d'una manera controlada i que efectivament està complint, doncs que cada 15 dies es personen allà i efectivament acompleix doncs aquesta condició per estar en llibertat provisional, etc. No? La fiança, però bueno, quan no hi ha poder adquisitiu, aquesta és una de les mesures típiques. També hi han les ordres famoses que vam parlar l'altra vegada, les ordres d'allunyament, etc., que no, de vegades no és només respecte de persones, sinó que també prohibeixen doncs acudir a determinats llocs, acostar-se pues, a una determinada zona, a un determinat edifici, a una determinada... N'hi han diferents. Jo per això repeteixo, insisteixo, de que el que és la presó preventiva o la presó provisional realment és una mesura que s'hauria d'utilitzar d'una manera molt restrictiva i molt puntual, no? I, bueno...
Com el vinagre de les amanides.
Igual.
Exacte.
Noies, ho hem de deixar aquí, està molt interessant.
No, molt interessant. Aprenem molt amb tu, Sílvia. Moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. La Sílvia Pérez la trobareu a la plaça de l'Ajuntament, al despatx Lexios. Sílvia Pérez, gràcies.
Merci, fins la propera.